A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts a Guioneando, el podcast dels germans Serra sobre narrativa. Audiovisual consells, anècdotes i creativitat per inspirar els teus guions Guioneando, perquè tot comença amb una gran història.
Bueno. Benvinguts a Guioneando, el podcast dels germans Serra, dedicat sempre al guió, a la narrativa, a la creativitat audiovisual, amb una mica d'humor. M'he rigut molt abans de començar el programa d'avui. Amb cafeïna, jo sí, tu no, i molta passió per les històries ben narrades, ben contades. ¿Alguna cosa de Iván?
Bueno, a ver, lo de la broma del café ya la explicaremos un otro día, ¿no?
O no.
Pero si avui venim a parlar d'una de recursos més poderosos, ¿no?
Sí, sí.
Dintre de l'ofici de guionista, però també potser del més invisible, que és la música. Fins a quin punt, ¿no? La fem servir els guions o no la fem servir. Al final es tracta d'encomanar emocions i és un recurs que hem de tenir present.
Sí, un recurs que moltes vegades no sabem si ho tenim que escriure, si no ho tenim que escriure. O sigui, en realitat és un enigma i és una pregunta recurrent moltes vegades, no? I avui intentarem o tractarem de resoldre aquest dubte amb exemples, amb l'humor característic dels germans Serra. I bueno, hi ha una petita playlist que avui intentarem introduir, no sé si els drets d'autor després ens carregaran el podcast, però la idea precisament és aquesta, no? O sigui, introduir aquesta llista per poder explicar aquest tema tan interessant.
Bueno, al final, la música i el cinema sempre han anat una miqueta de la mà, no? Te'n recordes aquell pianista, no?, del cinema mut que es posava allà a tocar i a més dissimulava el so del projector, no? O sigui, tocaven segons veia la pantalla i allò dissimulava una miqueta tot aquell soroll que sortia d'aquells catxarros que projectaven tota la pel·lícula, no?
Sí.
O fins i tot el moment en què algú va dir espera, que això pot afegir un matís a l'escena, no? I va afegir un vals a una pel·li de terror, per exemple.
Bueno, recordem l'escena meravellosa de Psicosis, no?, amb els violins de Bernard Herrmann. Ja ho parlarem, ja, perquè hi ha escenes en les quals, evidentment, la música pot introduir en algun moment donat doncs, efectes, emocionar, fer por, suggerir, amplificar els moments dramàtics d'una seqüència. És un recurs important, però la pregunta és, cal posar-la en el guió? És necessari posar-la en el guió?
Mira, David, la resposta ràpida és generalment no la posem. I no la posem mai, tot i que hem matisos, eh? Perquè aquí entra una mica el concepte de la música diegètica i la música extradiegètica.
Sí, sí, perquè la música diegètica és la que pertany estrictament a lo que seria el guió audiovisual. Els personatges la poden escoltar, la poden viure perquè forma part de la seqüència. Per exemple, surt un MP3, un transistor, la música que sona dins d'un cotxe, o la música se sent per exemple, la música de l'ascensor.
Clar, o la que fan servir a pel·lícules, no? Reservoir Dog, no? Quan el Mr. Blonde tortura amb Stuck in the Middle of the
Espera Pichu. Un moment, Reservoir Dogs. Posem l'exemple directament.
Ah,
ho tenim, eh? Crec que ho tenim.
You ever listen to Kay Billy's Super Sounds of the 70s? It's my personal favorite.
Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Dealer's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974. That reached up to number 5 as K. Billy's Super Sounds of the 70s continued.
Oh.
tremenda seqüència. Això sí, un, bueno, Tarantino és un mag en el sentit de que en totes les seves... Aquesta música diegètica sempre està inclosa en les seves pel·lícules. Té tot el sentit. I a més ell ho pot fer, perquè ell és el rei. O sigui, és dels pocs que es pot permetre en un guió incloure aquest tipus de música. Però posem un altre exemple.
Bueno, Casablanca, no? Stan's Goes By.
Bueno,
aquesta la coneixem, eh?
A veure com sona.
For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
Tina Turner em va donar amb aquesta cançó.
Sí, sí, sí.
Sing it, Sam.
Que soni. Vinga, va.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Oh, la meravellosa Inside, Llewyn Davis.
Sí, però aquesta no l'ha trobat.
Bueno,
aquesta l'he buscat i, de fet, estava mirant a veure si la tenia, però no la tenim. Aquí hi ha una cosa important. Aquí el guionista pot incloure amb molta cura, suggerir, no? Per exemple, en un guió, el tipus de música. Per exemple, comença a sonar una balada pop dels 80, és a dir, sense explicitar directament la cançó.
Però això, a més, és així, David, perquè és que tu digue-li a un productor, no, ha de ser aquesta cançó i has de tenir els drets. No, o sigui, tu has de ser de l'estil... de l'estil D, això tenia el Poltergeist de l'estudi, de l'estil D, i llavors el productor s'ho pot imaginar, i el director també, evidentment.
Sí, sí, evidentment, sí. El que passa que, mira, encara sona Casablanca per sota. Quina meravella. És que m'agrada molt aquest tema, eh?
Música diegètica.
Mai millor
aquella dit. Que els personatges poden sentir dins la mateixa història. O inclús la posen ells, eh? És com...
Sí, no directament. Bueno, però si, és el que deies tu, si no tens els drets o tens el permís, incloure aquest tipus de música, o sigui, pot generar un problema. D'entrada, quan nosaltres treballem amb un guió audiovisual, la idea és que tenim que suggerir.
Saps què passa? Que quan treballem moltes vegades sentim música, i això és molt inspirador. Però és que, a més, la música serveix per definir els personatges. Tu imagina't un adolescent, no?, que escolta Arctic Monkeys... que no és el mateix que un que escolta Rosalía, amb tots els respectes, eh? Vull dir, són persones diferents, amb gustos diferents. Ja estàs definint una miqueta el personatge. I a lo millor inclús és una miqueta irònic, no? Per exemple, un taxista que estigués escoltant, pues, no dic que no ho facin, segur que sí, però tu imagina que poses un taxi i en lloc de trobar-te la ràdio habitual, te trobes que estàs escoltant, pues, una sinfonia o algo de música clàssica.
Barroca, per exemple, barroca,
sí. I que l'està gaudint d'una manera que tu no havies vist mai a ningú gaudir d'aquesta manera. Ostres, ja no surts del cliché d'aquest
sí, taxista. Sí, surts dels clichés, no? Ràdio taxi, no, pues, bueno, una persona que està escoltant música antiga, per exemple. És molt important destacar que quan tu escolleixes el tipus de música, vas directament a redefinir un personatge o una situació o un moment determinat o crees un clima amb un contrast. És evident que la pregunta sorgeix, o l'eix principal del nostre podcast avui, és ho escrivim o no ho escrivim? Doncs la suggerència és pensar molt bé de que la música normalment té drets d'autor. Quan parlem de temes molt contemporanis, evidentment, això és molt car, i un productor directament es pot odiar. Si nosaltres...
Va, no ho farà directament i ja està. Sí.
Passarà olímpicament, sí, i què és el que passa habitualment.
Farà una música similar o tipus, però és que nosaltres ja hem de ser conscients. Igual que escrivim, quan escrivim tenim en compte, fins i tot ara, que tenim la intel·ligència artificial, tenim una facilitat per fer efectes, ja no és tan xungo que algú tingui superpoders, al contrari, tothom pot fer un vídeo on algú tingui superpoders. Però tot i així, quan escrivim,
sí,
estem donant un preu...
Directament,
del que escrivim. Tenim que tenir en compte el preu del que escrivim. Quant costa cada pàgina? Això ho vam parlar alguna vegada. Però hem de ser realistes. Hem de ser realistes i saber, mira, com la vull vendre? Com una gran superproducció i a calés a dojo? O això vull que es faci i vull que estigui a l'abast de la majoria de productores? O fico quatre detallets? Després ja es buscaran solucions, evidentment.
Sí, sí. I a banda que és interessant, perquè és el que comentàvem abans, no? O sigui, en el concepte com construïm una seqüència, una escena, és evident que el fons sonor en general, té un valor dramàtic important. Per contrast o no contrast, però el que dèiem, consell general, la música diegètica, que forma part de l'escena, fent una mica resum, si m'ho permets, doncs esa música sí que la tenim que suggerir, fins i tot ens podem arriscar amb petites dosis homeopàtiques a especificar algun ticte, un títol d'una cançó. Si nosaltres el considerem estrictament necessari per motius dramàtics...
I narratius,
ja està, ho farem. Si no, què passa amb la música extradiegètica? Quina és la música extradiegètica, Ivan?
Bueno, és a dir, la que els personatges no poden sentir. La sent l'espectador. I és la que acompanya en un moment intens, un combat, estem avançant que ha de passar alguna cosa, posem en situació i intenció a l'espectador, fins i tot podem acompanyar els moments previs, no, i durant l'acció, per tal de reforçar, precisament, amb aquest sentit narratiu que parlàvem, o sigui, estem reforçant l'acció. I bueno, penso que és el que... I pot ser un gest, una mirada perduda i posem una musiqueta, no?
Mira, sí, nano, però clar. Bueno, a veure, les suggerències és el que dèiem, o sigui, normalment com a guionista no posarem elements de la banda sonora, perquè no té sentit, això és feina del director, és feina del compositor, aquí no entrarem naltos a afegir res, al contrari, o sigui, ens posarem a un raconet i mirarem la pel·lícula quan ja estigui realitzada i gaudirem d'una bona banda sonora. El que passa que, claro, moltes vegades, i això passa molt sovint, quan tu ets el realitzador, que és, algun dia podríem parlar de guionista, realitzador, director, és un territori una mica... Bueno, diguem-ne que té les seves aristes. Llavors, clar, si tu ets el realitzador i te poses a les sabates del creador total de la història, per exemple, fem un curtmetratge, doncs probablement ens tindrem que plantejar molt seriosament si incloem una determinada banda sonora o no.
Bueno, és un...
Però això seria algo que estaria una mica per fora de lo que seria la pura teoria narrativa del guió cinematògraf.
En qüestió de música extradiegètica, poc tenim a dir els que fem la primera versió del guió literari, a no ser que ho tinguem molt clar.
Correcte.
Perquè és una suggerència, igual que les escenes estan suggerint al director quin plano l'ha de fer servir, el director després, quan fa aquest guió tècnic, que ens pot consultar o no, moltes vegades el guió tècnic ni el veu, el guionista, pues, moltes vegades serà el director qui s'arrisqui a afegir en el guió tècnic quin tipus de música fa servir i quan la fa servir.
Jo, per exemple, clar, jo soc molt amant de les bandes sonores. Llavors, partint d'aquesta premissa, doncs, bueno, la veritat és que sentir una banda sonora com, per exemple, la d'Interestel·lar, la de Gladiator i tal, fa molt de goig. Però, bueno, passem a un altre territori...
No ho trobaràs al guió original.
Que no ho trobaràs
al guió original. Si tu busques al guió original la música de Gladiator, Interestel·lar i això, no la trobaràs.
No la trobaràs. Però hi ha una excepció. Hi ha una excepció, que és quan el gag depèn de la música que s'escolta. És a dir... Llavors, quan hi ha realment aquest contrast en què la música formarà part de
l'efecte còmic...
Ahí tenim que ficar-ho.
Perquè la música esdevé guió en si mateix, i aquí sí, s'especifica la cançó i tot.
Per exemple, entra la sogra i posem la banda sonora de Psicosis. Que entri Psicosis. Entra ma mare per la porta de l'emissora i sentint la música de Psicosis.
Què tens a dir de la mama?
És fan nostre, no?
Ah.
No dic res, mama, no facis lectures. O, per exemple, pues, una escena en la qual pues, tinguem la música de, jo què sé, de Toy Story. Per exemple, una escena d'una discussió de parella. I de fons sentim la música de Toy Story. No ho sé. Què més podríem dir?
Bueno, aquí cal citar la cançó original perquè és que el gag es basa precisament en aquesta elecció, no? I fa un contrast que és l'acudit té a veure amb la música i amb aquesta selecció musical que has fet.
Ara tu imagina't una discussió de parella i posem de música Bamboleo.
61, 62, ça y est?
Gag total, de moment. A això me refereixo. Contrast.
No tiene la culpa. Caballo le dan sabana.
Jo m'he donat compte que sempre ballo igual, eh? O sigui...
Posin el que posin, sí, sí.
Sí, sí. És el ritme audiovisual.
Tu tens la música diegètica dins teu.
Sí, sí. Jo
tens el dimoni dins jo, que diria que... Tu...
Ai, directament. Bueno, després hauria un altre punt interessant que jo crec que és molt... molt interessant, que és els musicals. Ja estem en un gènere en el qual la música és la clau, doncs llavors tenim un híbrid preciós, tenim una força. Evidentment, la música pot ser estadiegètica, però a la vegada, quan els personatges canten o els personatges expressen les seves accions i estan cantant, això és música diegètica.
I això passa, David, perquè, per exemple, veus al balcó, no?, com està cantant i comença a sonar una música... Que evidentment queda fora, perquè és impossible que ningú estigui tocant els instruments en aquell moment, sí, però tu sí. Estàs veient el personatge cantar. Llavors, és per això que és un híbrid.
Correcte.
I això passa, doncs, per exemple, a Moulin Rouge.
Mira, posem la música, precisament la següent, la de Moulin Rouge, que és...
Com has dit? Moulin Rouge?
No, jo no dic res, ho has dit tu.
Jo he dit Moulin Rouge, però bueno.
Posem directament el tango de Roxanne. A veure si podem posar el tango de Roxanne. A veure si hi ha màgia en producció. Se'm ha saltat una mica alguna...
Alguna t'ha saltada.
És que la producció és genial.
I tant.
Buah. Ahí.
No em diràs que també tenim La La Land.
Sí, també tenim La La Land. Mira, escolta, de fons.
Hombre.
Producció. És la màgia.
City of stars, are you shining just for me?
El guionista, per aquí, pot escriure les lletres, evidentment. Pot haver un letrista, però, bueno, ser letrista també formaria part del món del guionatge. O sigui, hi ha en el sentit de que un letrista, dins dels musicals, formaria part de l'equip de persones. Igual que hi ha els dialoguistes, el letrista de cançons té un paper essencial a l'hora de construir el que seria, precisament, aquestes lletres meravelloses que conten històries. I que, bueno, que poden fer servir cançons existents, però pensem que són capaços de desenvolupar el sentiment del personatge i narrar-nos històries vives des de precisament aquestes cançons.
Mira, jo penso que si jo fos guionista i fes musicals, jo sí que estaria pensant des del primer minut en els drets.
Directament.
O sigui, sí. Jo faig un musical i dic, los derechos son míos, los derechos son meus, que me l'he inventat jo. Bueno, va haver una història precisament amb el tema de Locomia.
Ah, sí, conta.
Bueno, precisament el tema del seu màxim hit parade. Se llama hit parade quan tens un èxit d'aquestes? Bueno,
sí, de la llista
bombazo, del Billboard. És un bombazo. Disco Ibiza, Locomia.
Exacte.
Sexo Ibiza, Locomia. Aquesta cançó,
sí, sí,
la va fer el productor.
Correcte, sí, és veritat.
De fet, la va cantar el productor, perquè no se'n sortia amb la banda que la cantessin igual que ell. Llavors, tot això que se sent de fons és el mateix productor que va escriure aquesta lletra. Ens ho podem imaginar?
Sí, clar que sí.
Disco Ibiza lo comia, sexo Ibiza lo comia. I ja està.
Hit parade total.
Bueno, doncs els drets potser van fer més pasta que les pròpies vendes dels discos.
És impressionant.
I bueno, aquí és que és un món, això. I als Estats Units més, perquè aquí ja va per percentatges.
Sí.
Llavors hi ha autèntiques baralles legals pel tema dels drets, no tan sols dels guions, sinó també del tema de les cançons i tot això. I a vegades, mira, et dic, com a guionista, és millor no posar res.
Sí, bueno, la conclusió final, l'espoiler final, va cap a aquesta direcció. O sigui, si tu penses, millor no escriure res. Per cert, Ivan, tu quan escrius amb música?
Jo escric amb música. Bueno, de vegades.
Vale.
Bueno, de vegades fins i tot... És que és curiós, perquè diu, no vols sentir el que passa fora i llavors te poses tu soroll moltes vegades. O sigui,
sí.
És com una espècie de contrasentit. De totes maneres, tornem a remarcar, no posar res a no ser que la història ho necessiti.
Exactament.
I llavors sí.
Jo reconec que jo escric amb música moltes vegades, que jo tinc playlists per cada situació, si estic escrivint escaletes, si estic escrivint diàlegs, fins i tot per desencadenar-me moltes vegades, la música m'ajuda molt. La música és molt important a la nostra vida, però clar, evidentment, això també pot marcar el ritme. Tu imagina't, jo moltes vegades quan estic escoltant música barroca o estic escoltant Bach, al final si m'imposen el ritme de l'escriptura, fins i tot. És a dir, que la música t'acompanyi, però que tinguis molt en compte que la música no té per què estar inclosa dins dels vostres guions o de les vostres narracions. Tot el que ha dit el meu germà ho subscriveixo plenament, per això som germans.
Faltaria més.
Bueno, pues recorda, tot no és escriure, moltes vegades la música ens pot inspirar i, bueno, la veritat és que això s'acaba, comença a sonar al final de temporada. Podríem escoltar una altra vegada?
Això és que era un comiat.
Sí, sí.
Sempre, no es quedarà a París.
Sempre ens quedarà guioneando. Sí. Guioneando, que és gerundi.
A mi no m'amenacis.
Bueno, sí o no? Tornarem? Fem spoilers?
Mira, no sé. Ho hem d'escriure encara. És un capítol per escriure.
Sí, home, sempre ho podem escriure, no?
Va,
va Ivan, jo aquest estiu te faré fer feina extra perquè no estem parats i perquè tinguem més presència a les xarxes. Això és una profecia autocomplida, però ja veuràs com sí. Ja veuràs com jo te faré currar, m'odiaràs o m'estimaràs a parts iguals, però guioneando, que és gerundi el podcast de Germán Serra, aquest estiu hi haurà temita.
Vale.
I fins aquí puc llegir.
Perfecte. Pues no, res, David, recorda, si no sona bé el teu cap, potser no sona bé la pantalla.
I la propera vegada posaré cafè de veritat.
Sí, gràcies. Mira quin ets.
Benvinguts i adeu-siau. Fins molt aviat, guioneando el podcast dels germans Serra.
Adeu.
And when two lovers woo, they still say...
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.